Més calma. Doncs bona tarda. Se'm fa una mica difícil parlar després del doctor Sales. I per tant variaré algunes de les paraules inicials per entrar també en diàleg en algunes de les coses tan suggerents que ha dit el doctor Sales. Li comentava a la meva senyora, dic, em torno a trobar a classe del doctor Sales quan jo era a la facultat, perquè algunes de les afirmacions que feien realment eren molt suggerents. N'agafo algunes que em semblen de vital importància. Hom té una tradició si se la guanya, certament. Ara estem construint ja una tradició, l'estem buscant, l'estem mirant, d'allà on venim, però en el tema que ens ocupa, jo diria que ha obert una caixa interessantíssima. És perquè en un cert moment ell el situa l'any 12 i em sembla que el situaria una mica abans. Quin és el motiu de situar-lo una mica abans? Llorenç i Barba no publica. I és considerat per als alumnes i diríem, per la generació posterior un professor admirable, excel·lent, però que ha tingut el defecte de no tenir obra. I aquest defecte, jo almenys amb dos o tres alumnes que l'he seguit posteriorment, ho viuen malament. Ho viuen malament. Per exemple, Torres i Bages d'una banda, en el qual sempre intentava trobar on agafar-se amb Llorenç i Barba, però un altre de menys rellevant, però també que està en aquesta línia, Francesc de Paula Masferrer, un professor mort a Lleida el 1906, un professor que es debat entre com ser fidel a dues tradicions. Una que s'està creant, que és la de Llorenç i Barba, i una altra, el tomisme. I la pregunta, per tant, jo diria que el tema és d'abans del 12, és de pràcticament a l'inici de segle, d'ara fa 100 anys, una cosa més o menys així. La pregunta és, i per què si ja tenint una tradició no l'agafen? Si tenien Balmes, per què no agafen la tradició balmesiana? Potent. O bé, és que encara és més paradoxal si mirem Carreras i Artau, coneixedor expressament fins al detall de la tradició catalana medieval. Per què no en tronquen amb aquesta tradició? Per què van a buscar Llorenç i Barba, Martí de Xalà i l'escola escocesa? Per què ens ha de venir de fora això? Quan tenim un gruix d'obra importantíssim lluny. Encara Carreras i Artau segueix sent actualment un dels bons especialistes en Llull, un manual increïblement necessari per tot aquell que avui vulgui entrar a Llull. No l'únic, però increïblement necessari. Per què necessitem una ruptura? Per què la necessitem en aquell moment, aquella ruptura? Per què hem de recrear una tradició que ja tenim? Jo no sé donar resposta a aquest problema. I em sembla que és un tema a debatre a fons. Jo diria que hi ha un element important en la resposta de per què necessitem crear aquesta nova tradició quan, cui, és que ho diu Carreras i Artau, no ho diu qualsevol. I ho diuen tota una colla d'alumnes en aquesta, informats. No és la descoberta d'una tradició que jo desconec i que, no, coneixent una tradició o unes tradicions me'n demano una de nova. Jo diria que un dels punts és Balmes. Per què no agafar-se amb Balmes? Vull veure la necessitat de trencar amb el tomisme. I quan dic la necessitat de trencar amb el tomisme, no és només una qüestió de filosofia exclusiva, sinó d'institucions. Institucions que porten el tomisme dintre, que estan pensades tomísticament. La filosofia és molt més que una teoria, no? Moltes vegades acaba sent institució i en cert moment el tomisme ha acabat sent institució. No és en va que aquesta necessitat es fa a principis de segle. No és en va que la Universitat de Barcelona hi ha un moment que queda absolutament descol·locada, posem-nos en el moment que neix la Lliga, això és l'any 3 o l'any 4, on el carrer o es canten els segadors o es canta l'Internacional i la institució no s'entera, està fora. Per què? Perquè és que ha entrat una nova organització social que l'acadèmia encara no és catalana, encara no és democràtica. I el carrer, o per dretes o per esquerres, s'està reclamant una altra cosa. Què era aquella institució? Disculpin que sigui així, era tomista. L'organització era tomista. No la doctrina, ja estava morint-se. Necessitàvem, per què anar a buscar assajo, per tant, una possibilitat? Necessitàvem una altra tradició. La que teníem més immediata ja era vella. Jo entenc, per tant, que aquesta necessitat de Serra Húnter i Tomàs Carreras i Artau era de fer cau i net. Necessitaven distància que no tenien. Necessitaven construir un país i unes institucions pel qual la tradició fossilitzada amb institucions ja no els servia. Els estudiants al carrer reclamaven una altra cosa. Ja no es refiaven de la Universitat de Barcelona, ja no es refiaven de la institució, ni de l'Estat, ni de l'exèrcit, ni el petit govern que hi podia haver en aquell moment, autònom o català. Ja no anava això. Aquest, per això m'ha agradat molt aquesta frase i per això he canviat, hom té una tradició, si se la guanya, i podríem dir, si se la construeix. El nostre país és prou ric com per tenir múltiples referents, com per fer fils que ens permetin construir ara un país sobre una tradició determinada. Tant ja em sembla que aquests temes són realment de calat, eh? Si volen, Llull, Ramon de Penyafort, Eiximenis, Arnau de Vilanova no eren prou tradició, no tenen obra prou consistent com per no agafar-se. La raó no és que no en tinguéssim, sinó que jo entenc que la raó és essencialment política. Ho veig així. I mira bé, jo estic molt d'acord amb la lectura que ha fet el doctor Sales, mira bé, agafa de mestres Serra Húnter, Tomàs Carreras, i evidentment és un bon alumne, creu que hem de construir. I què fa? La seva tesi doctoral és sobre els anglesos. Clar. I els llegeix directament. Sap, directe o indirectament, sap que està construint una nova tradició. Sap que està en aquesta feina de construir un nou país, també és així. Potser des d'aquesta perspectiva, editar les lliçons de Llorenç té un altre sentit, estrictament que l'acadèmic. Això ja s'ha dormit, vol dir que hem ronat massa. I no sé si ho tapo gaire. Quan ell es defineix molt al començar, diu això: humanisme i espiritualisme són la base mateixa de la meva modesta formació espiritual i probablement filosòfica. Hi ha un altre element, em sembla també important, lligant amb les afirmacions que feia el doctor Sales. Mirin, el primer catedràtic amb sou que hi ha a Catalunya és Mirabent, el que cobra amb sou, i hem vist que era 2 anys només. 2 anys. Per ser rigorós, la primera vegada que existeix una càtedra d'estètica a Catalunya és el 1868 i el primer que l'ocupa Ramon Manuel Garriga Nogués. Ho diu, home, si això tocava Milà i Fontanals, certament, era el catedràtic de literatura. Però per què no ho va ser? Per què no es cobrava? Ja està, era una càtedra acumulada. I acumulada vol dir, tu ja fas la feina que fas, però a més t'hi va aquesta. I com que no es cobrava, Milà i Fontanals li diu que ho farà aquest xicot que acaba d'entrar, que ho farà molt bé. I tenim un senyor que no és de la via d'estètica, Ramon Manuel Garriga i Nogués, un home interessantíssim, que cal la pena estudiar, que entra a la universitat i acaba sent rector de la Universitat de Barcelona fent estètica. La misèria que cobraven no ho donava l'Estat, sinó la Diputació. Amb un plaça dintre la llei ho va permetre. Milà i Fontanals no li va interessar treballar més del compte sense cobrar, és evident. Tant, aquest era el primer catedràtic d'estètica. La càtedra desapareix després. El segon, 1931, Pere Font i Puig, també acumulada. És a dir, que era un senyor dedicat a una altra cosa que, que explicava estètica. L'any 49 apareix per primera vegada, fixa't, començava amb el 68, ara ja estem a l'any 1949, apareix per primera vegada la possibilitat d'haver-hi una càtedra d'estètica a Barcelona. I segurament que no tindrem el temps per mirar-ho amb calma, però hi ha un moment que es veu a perillar. I per què arriba tan tard Miravent en aquesta plaça? Per culpa de l'Estat, no d'en Miravent, que em tenia ganes des de feia molt de temps. L'Estat l'havia mig convocada, la desconvoca, la torna a convocar, i quan un home, hi ha un moment que ell ho diu, ja estic cansat, home, a la meva edat què vols ser catedràtic, ja no cal, moro al 52. Bé, per tant, ell és el primer catedràtic d'estètica en plaça reconeguda, 2 anys, i el 1955 entra en Valverde. Per tant, quan ho mires així, podríem dir una mica de misèria, no? Esclar, no tenim una tradició d'estudis d'estètica contundents. Malgrat aquesta petita misèria, o aquesta gran misèria, diríem, de tradició, ens trobem davant d'un home complex, contradictori, valent, però també feble, vacil·lant moltes vegades, tossut, abatut al llarg de la seva vida en alguns moments, persistents, amb projectes i objectius que acaba aconseguint. Aquí potser és que hauria de fer aquella màxima dels anglesos, un home que es converteix i que es fa a si mateix, però sense saber com es fa un a si mateix, que és el drama de Miravent. I com ho faig jo per sortir de la gana? És un problema meu. Com ho faig jo per tenir sostenibilitat econòmica? No n'hi ensenya ningú. Com ho faig jo per tenir carrera acadèmica? Pràcticament està 13 anys per treure's el graduat escolar o el batxillerat. És un home que no té masses. El trobarà de gran els referents, però de jove és un home que va despistat. En veurem. Acaba aquest home tan, diríem, contradictori, complex, vacil·lant, que no sap on va, que es construeix, que acaba tenint, diríem, diàleg amb la filosofia anglesa, amb la psicologia francesa, amb el creusisme, amb el neocantisme, amb la filosofia catalana, amb la filosofia espanyola, i encara hi podríem posar alguns més. Només preparo el terreny, només anuncio coses que ha de desplegar demà Jordi Carcassó. Amb els francesos, per exemple, Ribot. Aquest és un dels llibres que influencia Miravent, que Miravent llegeix, escriu i que es forma amb Ribot. Aquí tenim altres, aquí tenim un llibre de Ribot força llegit i conegut en el seu moment, 2 edicions, o Lalo, Charles Lalo, les nocions d'estètica, els elements d'estètica, només els anuncio per no trepitjar el terreny en Jordi Carcassó, o Víctor Basch, un personatge també prou important i prou interessant, l'estètica de Kant. Miravent entra en els alemanys gràcies als francesos. Bé, alguna cosa més, només en això una pinzellada sense entrar-hi, perquè no vull trepitjar el terreny d'en Jordi Carcassó, que em sembla que en això s'hi ha especialitzat. En quant a les relacions, si comptem del seu fons, segurament que són mal comptades, 430 cartes, des de 1915 a 1950, agafin les dades com aproximades. Mirem-les una mica. Aquestes cartes veuen des de 1910, aquestes són els nombres, el fort, el gros, està a partir de l'any 47, 48, 49, 50, 51, 52. És el moment màxim d'intens del seu epistolari. Amb qui s'escriu? Amb qui s'escriu? S'escriu, ara aquí només fem el rànquing de cartes, amb qui s'escriu? Amb el que s'escriu més és amb en Raymond Bayer, un historiador de la filosofia i de l'estètica. Té un llibre d'història de l'estètica que és de referència encara avui. 88 cartes. El segon és Camon Aznar, 43. i veuen també el pare Batllori, 24. I llavors tenim altres autors, eh? Charles Lalo, que comentava, i tenia relació personal. Un personatge com el que he descrit, que acabi tenint aquesta relació sistematitzada amb aquests intel·lectuals europeus, jo només el puc admirar. Venint, diríem, de la foscor, de la pobresa, de no trobar orientació, no trobar-la bona, no saber què fer, i acaba situant-se dins del panorama europeu. Dins del panorama europeu. Els vull ensenyar alguns documents de Miravent que van en aquesta línia. Per això hauré de sortir d'aquesta aplicació, em disculparan. Per exemple, una carta amb Raymond Bayer, no sé si es podrà llegir molt bé, París, 16 de juny de 1936. Muy distinguido colega y amigo, y he recibido las listas que se ha servido enviar a los señores Lalo y Basque. Y se lo agradezco muchísimo. Habíamos elegido ya a los señores Ortega y Gasset y Gil Zafraja como corresponsales en Madrid. Supongo que el señor Basque va a escribir a Ortega y Gasset, y yo mismo he escrito a Gil, es que no conec l'autor, Zafraja. Celebraríamos mucho serle a bien comunicar con ellos acerca de nuestro congreso y de los nuestros comunes y venideros trabajos. Nos alegraríamos también si usted pudiera construir una pequeña junta nacional, a lo menos catalana, para dicho congreso. Las cinco o seis personas que se juntarían así son con el propósito de ayudarnos en la organización y con los
la península,
sí, es verdad, y con los países de lengua española para propaganda en pro de la reunión de París. Nos prestarían un importantísimo servicio y se lo agradezco personalmente en el alma de antemano. Créanme, en fi, va fent això, Bayer, Raymond Bayer. És a dir, que aquí, mira ben, veiem que està en el moment important, tots hem estat en algun moment de patir en com organitzar un congrés des de París, connecten, estem l'any 39, no és catedràtic, encara no és un professor estable de la UB, ja l'agafen com un element essencial per a l'organització d'un congrés internacional d'estètica a París. Raymond Bayer. Bé, per tant, són unes connexions, diríem, importants. Aquesta la lligo perquè, per allò que dèiem de les continuïtats. Clar, com veus que aquesta persona, que jo no he tingut el gust de conèixer, però es tractava amb un professor meu, dius, aquí tenim una certa línia, no? Molt distingit i respectat, és una carta que rep, mira bé, he rebut les separades dels tres darrers articles publicats a la revista d'Idees Estètiques que vostè ha tingut la gentilesa d'enviar-me. Sincerament, moltes gràcies. Els he llegit i cada un d'ells m'ha interessat molt. Sigui per la intensitat i rigor del contingut documental, sigui per l'oportunitat i l'oportunitat
i novetat
de la informació que ens dona. Em brillo una mica. He après molt en llegir especialment el seu article sobre la síntesi estètica. El tema s'ho val i vostè, amb un encantador en amistat, i diu moltes coses i fa veure camins molt suggestius. Una vegada més, i aprofitant aquesta vinentesa, tinc el gust de fer-li constar com li soc deudor, etcètera, etcètera, amb els coneixements d'estètica, Francesc Gomà. Camón Azenar, amb el tema de la càtedra que parlava, any 49. Mi querido Camón, ahora resulta que no hay nada de lo dicho. El señor ministro no ha firmado la dotación de la cátedra de estética, a pesar de lo manifestado por el señor Alcázar, el señor Alvareda y el mismo señor ministro. según me aseguran el señor decano y el señor secretario de nuestra facultad. ¿Qué ha pasado? Lo ignoro. El señor decano y el señor secretario están desolados por haber sido desatendidos y porque me tienen mucho afecto. Aparte de la situación de la sección de filosofía, con solo un solo numerario, es lamentable. El único que no está sorprendido ni resentido soy yo, porque sé perfectamente desde hace muchos años lo que es Madrid. Estem a l'any 49, eh? Bien, seguiré hasta fin de curso sirviendo lealmente a la universidad, allò que dèiem de la lleialtat, eh? Como vengo haciendo desde el 39 y como hice el 27 hasta el 32. No me marcho ahora porque no quiero que crean que estoy ofendido. ¿Qué más me da de ser o no ser catedrático si tengo otras cosas que llenan mi espíritu? Pero ya no tengo edad para seguir ocupando funciones vicarias que he mantenido porque así me lo pedían mis compañeros de facultad. Ahora ya no hay razón para seguir haciéndolo. Un fuerte abrazo. L'any 49 està, de fet, s'està queixant i a punt de dimitir. Ja en tinc prou, home. L'any 49. En fi, un altre no el podrem llegir tot, però aquesta és una carta molt interessant amb el pare Batllori. Es deu llegir amb certa dificultat. Crec, l'agafo a partir d'aquí, crec que vostè, en la seva història de l'estètica moderna a Catalunya i a Espanya, Milà té un lloc capdavanter, paral·lel al de Martí de Xalà i el de Llorenç i Barba. El pare Batllori l'ha vista. Diu, paral·lela. Per tant, ja veu que aquí ja han agafat dos fils diferents, en d'altres branques de la filosofia. Comprenc el que m'insinua sobre les circumstàncies, que al cap i a la fi convergeixen en la circumstància, en el sentit orteguerià. Però les nostres generacions, la de vostè i la meva, és a dir, la seva, la d'avant guerra i la meva d'entre guerres, tenen la missió de conservar i de transmetre, salvant els tresors, de la circumstància. Jo afegeixo la coma per tal de no atribuir els tresors a la circumstància, sinó és un D de llunyania i de salvació. Tant, quina és aquí la circumstància? El franquisme. Aquí és el franquisme. Bé, amb el pare Batllori. Un altre document relacionat, no només quan va a París i va per passar l'estona, té el carnet de la biblioteca de la Sorbona i va a treballar. Veuen? L'any 37. O bé la biblioteca pública a Roma de la Gregoriana. Encara un altre element així en terreny, amb elements de documentació, i abans el doctor Soles ja ha fet alguna referència. Aquí hi ha un element, diu, cartes creuades amb motiu de les dues vegades que m'han proposat per membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Cartes creuades. No entrarem a fons, aquest seria un altre tema molt interessant de la vida per entrar-hi. Però ell hi posa una nota, potser una mica difícil de llegir, diu, hi havia també, això no ho té escrit enlloc, només en el moment de posar ordre, explica alguna d'aquelles coses que mai havia escrit. Per tant, en la seva renúncia, hi havia també, en el fons, una forta repugnància meva a passar a ésser el substitut de l'Ors i no poder passar com a membre efectiu fins a la mort d'aquest geni. És una mica ambigua. Quina és la repugnància? Per què l'admira o per què l'odia? És una mica estrany, eh? Aquí seria interessant que aquí hagués explicat més si li reconeix el geni però la figura la detesta o el defensa. Aquesta és una congonya. Lo del geni.
Sí, està
no, és possible. És possible, és possible.
Substitut. Substitut també, subratllat.
Sí, sí, és possible. Aquesta és una possible lectura, no?
Si no, no diu la paraula repugnància.
aquí hi ha la carta, no la llegirem, eh? La carta oficial de renúncia, del per què no accepta, eh? Una carta que em sembla que la meva impressió és que ningú se la va creure, que tots sabien que formalment era això, però que hi havia altres elements que explicaven el per què Mirabent no l'agafa. Ens hem mirat lo de les cartes. Estaria bé tenir temps per fer tot el desplegament de la seva biografia. Ja l'he definit com un home complex, contradictori, vacil·lant, valent. Em vull donar algunes dades. Aquí tenim una colla d'alguns períodes. És d'una família que arriba a Barcelona, la seva família arriba a Barcelona a primers del 19, amb el que en diríem una represa econòmica. La família emigra i s'instal·la a Barcelona. El pare, els seus pares, tant Antoni Mirabent com Clotilde Vilaplana, tenen dos fills i que dificultats per donar els estudis. Dificultats. El pare guanya la vida a la banca, mort a 56 anys, aquí ho tenim, a l'any 20, diu comptable, jefe comptable del Crèdit Lyonnais, però en realitat donava poc per menjar això. Mirabent, un cop acaba fent les coses, els estudis elementals, entra per guanyar-se la vida en la mateixa banca, i de totes maneres ell en un cert moment això li és insuficient, i en aquesta primera joventut busca allò que dèiem referents. Hermenegildo Giner de los Ríos, no sé per què, algú diu que probablement potser l'havia tingut en algun moment de professor, a mi no em consta, però podria ser, li escriu una carta tot demanant-li orientació, i aquí respon, diu: hace años recibo una interesante misiva en que se me pedía consejo, opinión, ideas de pretencia en dirección, dirección en suma. Està buscant referents i està buscant orientacions, o busca diferents. Hermenegildo Giner de los Ríos li diu: miri, dediquis, estudiï, no? Estudiï. Però com que no té cap estudis, dura 13 anys, abans ho comentava, fins l'any 13, anant a les nits, presentant-se en exàmens d'extern. Amb 27 anys té el grau de batxillerat. 27 anys. Què escriu Joaquim Carreras i Artau sobre Mirabent després? Nadie habría sospechado, tras aquellos modales aristocráticos y aquella sonrisa amable, que Mirabent llevaba por delante 25 años de lucha durísima para abrirse paso en la vida, y que había nacido en un humilde hogar. Sus padres, abatidos por la enfermedad y la indigencia, solo pudieron proporcionarle la educación más indispensable. Professors, abans el citava, el dels apellidos aquells tan complexos, José Fabián Dorries i Azara, el troba a la universitat. Aquest és un dels professors que ell té. Aquí ell aprèn literatura i arts. Sembla que realment l'influencia molt, i a la seva tesi doctoral, si agafa aquest camí, és probablement per José Julián Dorries. L'altre, evidentment, és Jaume Serra i Unter, i evidentment lliguen amb la tradició de, a través de Serra, Unter, Llorenç i Barba. Aquesta admiració, ara teníem dos, però especialment aquesta admiració per Serra Unter acaba amb admiració i amistat. En aquest sopar d'homenatge, quan Jaume Serra Unter decideix al final deixar l'acadèmia per passar a la política, fan un sopar l'any 32, i és Mirabent l'encarregat de dirigir les paraules per veu dels alumnes. El nostre mestre ha estat cridat a les més altes funcions. Els fidels deixebles, tot i sentir-nos íntimament engelosits i amb un enyorament secret, Tenim, però, la joia de saber que no és pròpiament la política qui l'ha pres, és Catalunya. I davant Catalunya ens inclinem amb amorós respecte. I lliguem ara amb un segon element. Aquí el de baix no és correcte, eh? Aquesta admiració pel mestre i per l'amic el porta en aquest moment de llegir aquells fragments que ens ha llegit el doctor Sales sobre el record de l'any 43 a la mort de Sarah Rounter. Certament va ser una gosadia fer-ho, certament, eh? Però aquella valentia, seguint per tant el que explicava el doctor Sales, jo hi afegeixo ara el que escriu ell després del discurs. Arrel del meu petit homenatge universitari al doctor Serra, l'Institut d'Estudis Catalans va oferir-me un lloc de membre de l'Institut a la secció de Ciències. Els vaig contestar amb una carta que guardo, abans la veien, entre els meus documents universitaris. Per tant, allò va tenir unes conseqüències. M'interessa fer constar la meva profunda tristesa, car hauria volgut acceptar i treballar per Catalunya, que és la meva màxima ambició de la meva existència. La meva doble vida és un obstacle, sobretot en aquesta terra, on difícilment s'entenen la conciliació entre l'industrial, ell ja n'era, i l'home de lletres. Però, si en un lloc distingit com el que m'oferien res no puc fer, almenys des del meu treball silenciós, crec que alguna cosa puc aportar al comú afany de prestigiar el nom intel·lectual de Catalunya. Això, tècnicament, és el que han dit els exiliats interiors. És això. Aquest home que decideix a l'any 40, després veurem algun tema d'aquesta cosa, decideix a partir de l'any 40, decideix que ell treballarà per Catalunya, el bon nom intel·lectual de Catalunya, que ell treballarà per això, des de dintre. Encara més sobre Sarah Rounter. Ell també n'és crític en un cert moment. Aquí la cita és una mica retallada, Com és que no segueix? Ni és del partit de Sarah Rounter, ni li segueix la política. I aquí ara llegirem un element crític. Diu, vegeu si un home així, s'està referent a Sarah Rounter, podia bracejar en la vida pública i si podia enfrontar la lluita sense entranyes que li varen oferir quan, amb els cabells ja blancs i el cor vacil·lant, havia de començar a aprendre el que mai no saber. Conèixer els homes i conèixer els pobles. Difícil esforç per un home que només fins aleshores havia manejat idees, les més pures, les més elevades, les més excelses. Venim a dir, no s'havia d'haver embolicat en política. Perquè no en sabia. Perquè no sabia manejar ni homes ni conèixer els pobles. És cru, i és dur aquesta sentència. Bé, potser ja com que de Joaquim Xirau se n'ha fet una mica de referència, només dir que el fet de que Xirau va ser nomenat catedràtic de la Universitat de Salamanca, això va obrir un foradet a dintre de la universitat, la qual cosa va permetre que ell ja havia entrat com a ajudant a l'any 22 a la càtedra de Sarah Rounter, doncs se li poguessin obrir unes perspectives per treballar com a auxiliar temporal. Per tant, que en un moment o l'altre ell podia acabar anant en aquesta càtedra gairebé com a titular, no com a catedràtic. Sigui com sigui, el tema, jo no el tinc prou estudiat com per veure quins són els elements que fan que finalment decideixi marxar de la universitat. Oficialment, i el que diu ell, és que el negoci que té obert és un negoci que li reclama molt de temps. I que, per tant, decideix deixar l'ensenyament universitari per dedicar-se al negoci. Jo sospito que hi ha més raons. Jo em sembla que hi ha uns altres. Fins aleshores els negocis ja li anava bé. Sigui com sigui, aquest fet podria semblar irrellevant. No, és rellevant. El fet de marxar l'any poc abans de la Guerra Civil, de marxar de la universitat, se li comptarà a favor en el nou règim. Se li comptarà o es farà servir com aquell que no ha volgut col·laborar amb els republicans. Bé, sigui com sigui, l'any 36 els fets el trobem de camí a un, al sanatori de Bad Nauheim. I anava per una dolència renal. I anava pràcticament cada estiu. I en aquest viatge, aquí tenim unes vistes de l'època, ja se'l sabia triar, i anava a curar-se. En part, aquesta sort també li és una desgràcia. Pel que ha explicat, aquí tenim les seves... Avanço, perquè si no el temps se'ns tira a sobre. Mentre està a l'exili, aprofita el temps. Aquí tenim una llista de coses que aprofita el temps. Torna i entra a l'Espanya Nacional, a Sant Sebastià. I aquí ve, de nou, el top, quan a l'any 40 li diuen, sí, on eres tu, que deia el doctor Sales, en el dia que jo em vaig aixecar, esclar, tu eres fora, estaves passejant, mira allà, fent vacances. I li passen el Tribunal de Responsabilitats Polítiques. Diu, la depressió nerviosa que va produir-me fa més d'un mes el saber-me cridat pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques a fi de defensar-me d'unes acusacions que se'm feien comença a esmorteir-se. No pel fet que és insignificant, sinó pel que representa dins l'estil de la nova política. Que es digui que jo sóc d'idees d'esquerranes i simpatitzant de Sanya i les seves doctrines és tan absurd com innocent. El cas és que hauré de pagar una multa per haver estat un any a l'estranger abans d'ingressar a l'Espanya Nacional. És a dir, que ja podien haver comptat a favor, perquè quan entra, entra i es posa amb els nacionals. La ferida mortal que he rebut en les meves fibres de patriota és el que compta. Quan veig la gent com parla, com es mou, com es situa, com navega pels àmbits tèrbols de la vida d'ara i com l'estimació moral d'un home i de la vida d'un home no signifiquen res pels distribuïdors de vals i de patents d'amor a Espanya, m'arriba a la gola un malestar de fàstic i al cor un dolor irreprimible que només es vencen quan penso en qui són els que m'han de jutjar i en la transparència de la meva vida de treball i de moralitat indefectible. L'home està abatut. Quan jo dic que era un personatge també contradictori, ja tindrem temps de veure, és que és difícil d'enquadrar-lo ideològicament. No és tampoc ben bé de la Lliga. Tampoc és el que avui podríem dir d'uns federalistes. Crec que és un home que està en construcció, que ara aposta, hem vist en un moment molt clar, quan a l'any 40 ja està abatut, és que si li haguessin fet una mica bé, probablement ell s'havia situat en aquest franquisme còmode. Però és evident, se sent enganyat per tots. Veurem després una cita que fa difícil ubicar-lo ideològicament en un lloc. Bé, un altre tema prou important, i abans el doctor Sales em feia referència, la mort de la seva esposa. El va abatre. Certament el va abatre. I no el va abatre en un temps. Jo crec que no se'n va recuperar mai pròpiament bé. Té un diari íntim delirant. Delirant. Delirant per l'efecte que li acaba. Acaba parlant amb la seva dona. Va al cementiri. Va a la tomba i sovint hi parla a la tomba. I després les coses més importants que li van passant a la vida les escriu amb diàleg a la seva dona. En un diari, després en veurem un exemple d'això, no? Pel que descriu en el moment de la mort de la seva, diu, la meva dolça Trini va morir el dia 3 de juliol, precisament el 3 de juliol, a les 5:25, 23 minuts de la tarda, doble hora d'estiu, el 3 de juliol del 15, el 3 de juliol del 46, gairebé hora per hora, 31 anys d'existència, d'amor i de felicitat insuperables, ironia del temps i de la vida. El seu pobre cor finalment va afeblir-se i a la matinada del 3 de juliol va claudicar. I a la mitja tarda es va rendir per sempre. Dues hores després, la serenitat va tornar al seu rostre i els ulls closos, el nas finíssim, el front clar i com transparentant una llum misteriosa, el cabell ben arreglat, on la clapa grisa d'un ondulant sobre el pols dret li posava una nota de distinció i de maduresa, el cap reposant damunt el coixí i tota ella tapada fins al coll per un llençol immaculat. Semblava dormida en el sudari, tranquil·la i suau com aquella quan la salut envellia aquella ànima incomparable. Bé, per tant, això l'abat. He dit que tenia un negoci, ara ens mirem una mica què venia. El que fa Miravent fa una cosa tradicional, comprant un lloc i vendre en un altre. I és capaç, endevina que allò que sempre necessitarem són medicines. Doncs compra pràcticament medicines a través d'un, però que són medicines inicialment importades de França, i les comercialitzen aquí. I comença a fer un negoci. Aquí tenen els productes. Aquest és un dels més famosos, la morrautina, que acaba tenint força predicament. Aquest podríem dir que és el producte estrella. Aquest és el producte estrella. Altres productes que es venen són aquests que tenim aquí, el Norrisol, bueno, tots hi van posant les notes que toquen. Tots són pràcticament xarops. Tot és xarop. O d'altres, aquí tenim la propaganda del que venia. Aquí encara en tenim un de més. Tots aquests elements acaben desapareixent. Tots aquests xarops. I el negoci, de fet, se n'hi va... es perd, són diferents l'arròs, però n'hi ha una que és molt contundent. És perquè quan la Seguretat Social comença a fer llista de veritat de quins són els medicaments que poden ser subvencionats i els que no, aquests no n'entra cap. Doncs ja està, vull dir, això li acaba el negoci. Perquè mentre el que podies era tu anar a triar, doncs mira, triaves allò que més bé se sabia vendre a través de les propagandes. Però en el moment quan l'Estat diu... tu compra el que vulguis, però nosaltres et subvencionem aquest medicament, esclar, un és car i l'altre és barat. I aquests, cap d'aquests medicaments de la factoria de Miravent, cap va ser subvencionat. Cap. I allò que els explica, en el moment ja força el tema avançat, quan ell, estic buscant la data, aquí tenim... estem, els volia posar la data, això és l'any 51, ell es desfà de l'empresa. La seva dona ja fa alguns anys que és morta. I li escriu en el diari, avui Trineta, he liquidat 43 anys de la meva vida, avui a les 11:15 a Can Trabal, el notari, he firmat la meva separació de la societat Miravent i Cia. No sé com explicar-te tot el que he sentit, tot el que sento, però sobretot sé que s'ha acabat una altra etapa de la meva existència. Sense tu, què és tot? Sense tu, què era el laboratori? Bé, una breu aproximació a un retrat ideològic. Jo dic que em costa situar-lo perquè és difícil de classificar-lo. Jo, miri, prefereixo dir, és un home que està en construcció sempre. I depèn de l'època de la vida en la que viu, es troba més còmode amb una opció política i depèn de l'època que es viu, es troba amb una altra. Per tant, podríem dir republicanisme tota la vida? Jo hi posaria un interrogant. Catalanisme? Jo crec que sí. Se sent d'una tradició catalana i se la fa. Quin tipus de catalanisme? Ah, això ja és més discutible. Mirin, aquesta és una cita per mi força rellevant. Escriu amb un amic espanyol. Soy profundamente catalanista, no en el sentido político del hombre de partido, sino en el sentido de catalanidad. Amo nuestra pobre cultura incipiente. Com que incipiente? Lliga amb el que dèiem abans, d'una nova... Nuestra lengua, nuestras tradiciones, soy republicano desde siempre, no como muchos revolucionarios de ahora, y mi credo político es del de Pi Margall. Vaya. Aunque no figuro ni figuraré en ningún partido y aunque sé perfectamente lo que está vivo y lo que está muerto en la doctrina de Pi. Y seguim perquè té interès. En las próximas elecciones, l'any 31, votaré la candidatura de Lerroux. Deu ser l'anticatalà més fonès que hi ha hagut, Lerroux. Jo, disculpin, estem entre companys i amics. Abans, Rajoy que Lerroux. No? Veig que hi ha dubtes, Escolti'm, les RUCs l'any 3 corria amb pistoles als col·legis electorals, amb pistola, tot informant del vot.
És que encara no estava
bé, per tant, com un home catalanista pot dir que votarà les RUCs a l'any 31? Va, aunque substituyendo, és dir, fent una mica de trampa, por catalanes, 6 nombres de 6 radicales. De la llista diu aquest no i aquest sí. Pero votando con orgullo de hombre civil a no catalanes como Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos, Joaquín Pío Arzuaga, además de les RUCs. Creo que Masià está conduciendo a Cataluña a una imperdonable locura política. Y como catalán, deseo fervientemente que se hunda de una vez el espíritu de la gente de Masià, capitana. No tengo muchas esperanzas, sin embargo, de lo que lograremos fácilmente. L'any 31, ¿Cómo podemos colocar aquest home? Es difícil, veuen? Aquí ens ho posa una mica complicat, la ubicació. Votant les RUCs en català, sent republicà... L'any 40 han passat, serà la Guerra Civil, però són 9 anys. La propaganda ens aixorda per tots cantons i els homes parlen gairebé tots de la mateixa manera, amb els mateixos arguments que se'ls donen per consigna i que accepten per rutina mental. Aquesta pujança verinosa de la propaganda la veig monstruosa quan escolto persones com el meu estimat amic Tomàs Carreras i Artau repetint les fal·làcies i els sofismes d'uns mots d'ordre indiscutibles. Ara ell no és d'ordre. Una mica més, cada dia l'home visceral va restringint el lloc de l'home espiritual. L'any 43. Una de les altres tristíssimes constatacions de les hores vergonyoses que vivim, que Déu vulgui que aviat acabin, és el fenomen de la desaparició de tot element català, almenys en l'extern, en la vida social de certs medis que es creuen de l'acció, com si ni vestigis restessin de la nostra cultura. Tothom s'amaga de portar a la mà llibres catalans, de demanar música catalana, d'enyorar teatre català, de parlar la nostra llengua, de voler ciència i cultura catalanes, d'ensalçar costums pairals, de fer sentir l'enorme distància i la profunda diferenciació entre la gent de l'Ebre enllà, que avui ens envolta amb aire de superior domini i de triomfant altivesa. Així s'observa entre determinada gent benestant que fins i tot es donen vergonya de parlar català als fills, la més infama de les tradicions o l'arrel del nostre ésser. Hem vist, any 43. Bé, no trobo que és molt difícil posar-li una etiqueta? A mi se'm fa difícil. I se'm me'l fa real. Se'm me'l fa una persona veritable, que depèn de les circumstàncies, es mou en els seus interessos. Hi ha una mica per anar avançant. Miri, pel que fa a l'obra, només algunes pinzellades, una primera època de periodisme i novel·la, aquí tenen l'any 9, que es dedica a escriure, i en fa molts d'articles de diaris, El Radical i molts diaris espanyols, i després comença una etapa de publicació de novel·les, novel·les que són novel·les gairebé del cor, senzillíssimes, boniques, sentimentals, de la Corint Tallada, pràcticament. Una cosa així. Però aquí surten aquells elements que ha vist molt bé, aquells elements que interessen a la literatura, que surten a la literatura espanyola. Aquí tenen, només els anuncio, La Londra, El Camino Azul, El Sapo Romántico, aquí podria haver millorat el títol, Mi Ventana Florida, que ja, mira, ja està bé, no? Llavors comença, ja vaig només anunciant els títols, comença l'etapa de l'interès per l'estètica. En un cert moment deixa la seva carrera d'escriptor de literatura per entrar a l'estètica. Aquesta és la seva tesi doctoral, l'any 27, i després comença també, Revista de Catalunya, Mirament, els estudis filosòfics de Catalunya. Aquest interès per crear la tradició que dèiem. Estem l'any 27, Revista de Catalunya, l'altre aspecte de la filosofia anglesa, i tot això acabaran convergint molts d'aquests primers textos estètics amb el seu llibre, el seu gran llibre d'estètica, el llibre que és de referència i que va sortir una mala data. Aquest havia de ser el llibre de la República pel que feia l'estètica. Només que hagués sortit 10 anys abans, crec que hauria tingut molts beneficis, hauria format alguna generació. L'hem recuperat tard, aquest text, molt tard. Mireu, aquí tenen de què parla l'estètica, disciplina filosòfica. Aquest titular no l'havia fet mai ningú a Catalunya abans. Així, així. I dedicar com una disciplina filosòfica que s'ha de fer des de l'escola escolar. L'actitud estètica, la bellesa natural, el sentiment, la bellesa natural i l'artística, que abans trèiem el tema, el sentiment estètic, el judici estètic. Abans hem vist de quines fonts veu. Veu de fonts europees. Està en diàleg amb la tradició europea, amb els seus col·legues francesos. Aquesta és la tradició. En el moment de debat, a darrere hi ha Kant. Parla del judici estètic. Aquest punt cinquè, el judici estètic, és un diàleg amb Kant. Per anar acabant, miri, després d'això, entre la Guerra Civil, posteriorment, ell refà. Probablement és el moment de màxima credibilitat europea. És a través de les revistes d'idees estètiques, com una de Mar, l'acaba portant. I aquí es publiquen molts articles que més tard, aquí n'hi ha un d'exemple, per exemple, sobre la repetició en estètica, que és un text prou important com per rellegir-lo. Tot plegat fan molt bé de publicar un recull de tots aquests textos, si no els trobaríem, Joaquim Carreras i Artau, l'any 57. És gràcies a aquesta publicació que podem tenir textos que són molt difícils de trobar. Vull acabar amb la meva intervenció amb una cita seva. La experiencia estética no es solamente la contemplación de un objeto bello o la realización de una obra de arte, sino que lo es también pensar con rigor, construir armónicamente un sistema, vigilar el ritmo moral de la propia vida, conducir dignamente los asuntos ordinarios de cada día, producirse en respecto a la persona espiritual de los otros, sentir dentro de nuestra alma la palpitación de la alma ajena como una exigencia infranqueable de la cordialidad y de la convivencia. Trobo que lligui perfectament amb l'explicació que feia el doctor Sales quan ens explicava què volia dir calós. Crec que amb això podem acabar. Molt bé, moltes gràcies. Va molt bé el comentari per si s'ha de treballar en aquesta línia.
Sí, però queda molt treball una mica el que ell llegeix, va sortir el comentari, doncs és un quadrat molt amb el que fa molt mal.
Una altra qüestió també, molt interessant, i a més voldria agrair tot l'esforç de recuperació de coses que estan a l'arxiu i coses que no estan a l'arxiu, perquè el llegat, mira bé, i coses que no estan en el llegat, que n'hi ha moltíssimes en les imatges i pistes i fan molt més agradable i real i de parlar d'aquestes coses. Era un hi ha diverses coses de les que anirem discutint i jo crec que aquests dies i posteriors anirem treballant, perquè és una qüestió que jo discutiria més a fons, però desvetllaria ara potser massa discussió, però per exemple amb el comentari que heu fet sobre Serra Húnter, la seva relació amb Serra Húnter des del punt de vista polític. Serra Húnter, el seu mestratge no és polític, en cap cas, perquè cap dels seus deixebles el segueix. Vull dir, ell és un home d'universitat i la seva feina és molt clara, però ni Creixells, ni Xirau, ni Lluís Requesens, ni Bonet, ni Mirabent tindran mai cap doctrina d'en Serra, ni cap directriu d'en Serra respecte a l'activitat política. Vull dir, i en aquest sentit no és que traïs el seu mestre o no el seguís, és que el seu mestre no feia el mestratge, però no feia el seu mestratge una opció política. I en això els deixebles d'en Serra són molt diferents políticament, ideològicament. I
es comunica als visitants que el museu tancarà d'aquí a mitja hora. Gràcies. Se comunica a los visitantes que el museo cerrará sus puertas en media hora. Gracias.
No, és un museu que sap on és. Doncs, i en Joaquim també, que és deixeble d'en Serra, podria dir que l'aspecte ideològic dels deixebles d'en Serra, reconeguts ells mateixos com a tals deixebles, mostra que el mestratge d'en Serra no és... no ho sabéssim prou, no entrarà en aquest any. Per tant, una mica per fer això, no és que li faci cap posició. I perquè l'escripció política d'en Mirabent és difusa, perquè ell és quan escriu per altre, sempre, no són mostres d'extraordinària sinceritat els seus textos, perquè ell té una dèria original literària i això fa que sempre estigui com davant d'un públic quan escriu. Hi ha molt pocs papers que siguin d'una extraordinària sinceritat, per exemple aquell de l'Ors és extraordinari, aquell que està en el plec d'un munt d'escrits on no diu el que realment està pensant, i només per ell, no en el diari, que el diari també hi està mecanografiat, vull dir que el deixa com a obra, m'entens? Aquella nota no és obra, i allà és de les poques coses, sempre, sí, ell va pensant moltes coses, sempre intenta trobar documents, i el seu pensament polític és coherent, és bastant coherent amb el que està fent. Vull dir, un catalanisme culturalista, ell és guanyat a la cultura catalana per l'experiència universitària, i això coincideix en el temps molt clarament, és l'experiència universitària amb Serra i l'assistència als seus seminaris que són en català a la universitat, que guanyarà pel catalanisme, deixant el que la cultura espanyola donava. Vull dir, la cultura espanyola donava per a fer aquell tipus de literatura, que serà també la dels seus amics de l'editorial Cervantes i tot el cercle Maristany i companyia, que es mouen en aquesta mena d'espanyolisme provincià. I ells són catalans i sempre estan atents als espanyols que tenen mucho a Catalunya, Gerard de los Ríos i companyia, que són els seus interlocutors, o Ramon Aznar, o tots aquests. I clar, ells sempre són els catalans de Vienne. Què no entén? Macià. El text de Macià també és sobre Macià també és extraordinari. Cal votar l'Herrú perquè l'Herrú en aquell moment és un conservador. És un republicà conservador. Vull dir que hi ha una coherència que procurarem anar destriant. Que no es desdiu mai del que ell és. Català provincià. I en aquest sentit. El que passa és que té una catalanitat que en termes d'aquella època en dirien, i ara poso totes les cometes, però aquí estic fent servir la paraula d'aquell temps, racial, perquè la gent és un català, pels quatre costats, per tant no entén com la gent pugui deixar de parlar català i coses d'aquest tipus. Però el que li dona el tomb és l'experiència universitària, és molt curiós això. No l'experiència popular del carrer o d'una certa cultura, que nosaltres ens fem també una visió estranya de la cultura del moment, normal, perquè amb tot aquest esforç de recuperació que hem fet ens hem hagut de fixar en moltes coses que els nostres mestres i els nostres pares els havien estat amagades sistemàticament. Per tant, hem fet un gran esforç de recuperació d'alguna cosa que havia estat amagada, i en aquest esforç de recuperació jo crec que no s'ha prestat prou atenció a que la cultura catalana d'aquell moment no era la cultura del catalanisme. La cultura del catalanisme és una cultura, una part petita d'una cultura general que té una presència molt forta, i només cal tornar a mirar la premsa, els espectacles, etc. Que és bàsicament en espanyol, i quan la gent començava a fer poemes els fan espanyol, i hi ha un moment determinat que alguns es posen fent català, com que ens fixem en aquests, ens pensem que en tot algun text està escrivint en català. I no. Sí que hi ha un moment dolç o un moment que hi ha, la joventut es posarà a escriure en català, però això sí que durarà molt poc. Hi pot dir una premsa majoritàriament en català, existeix, però no és el moment de formació del Mirabet. És quan Mirabet ja és gran, això passa. Vull dir que ell té la mentalitat que té, que és la del seu moment, i has guanyat el catalanisme cultural, coincideix amb el moment que està a la Universitat de Barcelona i amb en Serra, i que en el sopar d'homenatge en Serra, quan en Serra marxa, digui aquella frase, és perquè és la que li toca dir, perquè és el que ella pressa en aquell moment. No hi ha cap cant sobre Catalunya ni sobre el català anterior al seu pas per la universitat, en cap moment, perquè per un català, que torno a dir, de raça, del poble, escriure en castellà és el més normal del món, com tots els del 19. I ell encara és un producte d'aquest provincianisme. Bueno, quan es fa a Espanya, allò que diuen, no? Vicenç Vives, quan Espanya vol ser, quan Catalunya vol ser espanyola, doncs dona això, dona aquest resultat. Hi ha un moment que es vol separar Catalunya d'això i donarà el tip Mirabet, es dona els dos models. La Catalunya que vol ser espanyola dona el Mirabet del sapo
romàntic
o en el azul, rimes de Fernando Maristany, que poemes que demà llegiré, que dius, i això és el que dona quan Catalunya vol ser espanyola, i quan Catalunya vol ser catalana, dona altres coses, dona gent que pot anar a congressos internacionals en català i defensant el català. I això, la qüestió és que és el mateix personatge que fa això. O sigui, l'únic de veure que Mirabet és ell mateix que té tota aquesta trajectòria. I com que diu sempre, amb el peu, amb el lloc equivocat, amb la seva tragèdia, és que quan toca ser una cosa, és una, quan toca ser una, això diu de la seva honestedat. En tot moment és una persona d'una honestedat. Impressionant. Bé, ja hem fet comentaris a la conferència, que la felicito per el treball que has fet.
Jo agraeixo molt els comentaris i en som molt suggeridors. M'agrada molt veure aquesta coherència en el catalanisme, malgrat jo hi veig una vacil·lació que l'entenc, perquè també viu uns moments que són molt, o que la vull entendre, uns moments que són molt intensos, que són molt cruents. Ja no estic parlant del 36, sinó d'abans, de primers de segles, des de la fundació de la Lliga, que per alguna cosa surt, fins l'any 30, són temps intensos, tan intensos com els que vivim ara, com a mínim. Per això a mi se'm fa molt difícil aquest text de que voti la RUX. Jo aquest tros no l'entenc. Vull dir, hauríem d'anar molt més a fons. En aquesta qüestió, havia passat el cas del doctor Robert. Havia passat aquest cas. Que mirament està el cas, sap què va. Clar que era relativament jove. Però el cas del doctor Robert, l'Errux estava contra, és qui el provoca. No exclusivament, però hi és. I l'enfrontament dels alumnes per al doctor Robert, els que se'n van al matí, els que se'n van a la solidaritat, els que van allà són alumnes. I la polèmica és entre alumnes de la Universitat de Barcelona i seguidors de l'Errux, pistolers. Ha de sortir, estem al maig, després de les eleccions del febrer del 3, les eleccions del febrer del 3, doncs just en aquell moment ha d'acabar sortint no la Guàrdia Civil, sinó el destacament de Treviño de soldats amb l'espasa, amb ferits. L'Errux és dels que ho provoca, això. Tant que després un català, un catalanista, voti l'Errux, a mi em costa,
Ha canviat molt,
Ha canviat molt, l'Errux.
Això és una dita, sí que era una monja de clausura, que havia sortit dues vegades del convent. Una perquè li van treure els de l'Errux, la Setmana Tràgica, i una altra l'any 34 a votar l'Errux. El que canvia amb tot això és l'error. Però l'error 34 és la... I aquí hi ha una cosa que em sembla que costa molt, a vegades, tu vas fent, no projectar la gent endavant i endavant del 31. El 31, Això el llibre ho insinua una mica a la creativitat d'un pertinent. A la ciutat de Barcelona és molt sorprenent, perquè la candidatura republicana de 100, per dir-ho així, és la gent d'Acció Catalana. L'Acció Catalana es la van passar a la terra. I va guanyar el Macià amb quatre xicotets de, amb el vots de la TNT i quatre xicotets que va trobar, com aquest que diu, i en Serra Hunter entra Esquerra Republicana per la Crida de Lleida, que és la Crida de, aviam si algú ve a posar alguna representació amb això. I bueno, el meu pare sempre va dir una cosa, el Macià va morir a temps, i va quedar, perquè va morir el 33, abans de totes les coses. I en Companys, doncs, com va morir, i va morir tota una vida una hora, és l'heroi del país. Però tota la descomposició, tota la no composició, perquè els quadres, jo crec que per entendre la Catalunya republicana, s'ha d'entendre que tots els quadres prefabricats amb la, una mica d'aquesta soberbia dels quadres, per l'aventura, que és en, la monarquia s'acaba i ens partirem la feina. La Lliga juga per si la monarquia continua i Acció Catalana és el partit que signa el pacte de Sant Sebastià. Quan surt el Macià, que és un tio que ha anat fent coses de fons, amb quatre xicotets i els vots de la CNT. Una altra cosa que jo sempre dic que sempre falta, en molts anàlisis de la vida catalana, falta aquesta gran cosa del vot, no vot de la CNT, últimament. El 31 la CNT vota Macià, el 33 no vota i guanya les dretes, i el 36 torna a votar i guanya el Front Popular. Llavors, clar, un home d'ordre, en Macià no li agrada. I li guanya, i li agrada aquest l'error que ja comença a ser... L'error serà el que farà entrar a la CEDA al govern. Ja el de les monges, diríem. Però vaja, ell diu que en Serra no tenia talent polític, ell tampoc.
Ell tampoc. Jo trobo que està molt ben vist el que deia el president de la Societat Catalana de Filosofia en quant que Serra Hunter no fa mestratge polític. Això està molt ben vist. Això es va dedicar a fer filosofia, a crear escola filosòfica, mètode de treball filosòfic en els... És a dir que l'hem de veure més com un professor d'universitat que ensenya unes generacions a pensar. Des d'aquesta perspectiva va molt bé la figura de Serra Hunter.
I xerrades a casinos, casinets, ateneus, enciclopèdies populars. Jo seguim una cosa. Els llocs on parla, que no sé qui em potència en d'opció, falta de món, diu, era capaç de navegar el dia de compromís i fotre el sermó a la muntanya, i ho diu en potència, em sembla que és en... no sé qui, és un de... potser no sé, i diu, el dia de compromís, diu, navegava una mica, diu, i fotia el sermó a la muntanya al casinet d'Ostrafrancs. Anava a parlar, o l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Això és una... molta de les xerrades d'això són coses de tot aquest món d'això, d'aquesta cultura obrera que estava reflexada en la tradició d'això, de que no ens tornen nous, tot el problema sindical, això com es diu, els quadres...
De Salamanca?
No. El nostre sindicat...
El CATSI,
la cultura, el Centre Autonòmic de Dependents del Comerç i de la Indústria, havia tot un moviment de petició de cultura i de gent que feia, i llavors hi havia tot aquest món de cursos i conferències, i en Serra Hunter feia això, el Salmó de la Muntanya, el dia que no tocava.